Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dimarts, després d'un cap de setmana de Copa del Món de BTT intensa. Avui, doncs, tinc tertúlia del món del motor, amb els dos protagonistes que tinc sempre aquí amb nosaltres per animar aquesta part. Víctor Iruela, tu ets el president de l'Associació de Mecànics i Tallers Mecànics d'Andorra, benvingut.
Gràcies.
I per acompanyar-te, doncs, l'altre company, Marc Zorzano, tu ets el director de la plataforma i de la revista, també, Motor al Dia. Benvingut, Marc.
Bona tarda a tots.
Bueno, què tal? Com anem? Calentets o fresquets, per dir-ho així?
Bueno, bé, fresquets, però ens calentarem, no?, una miqueta, com sempre fem.
Calentem aquí, motors, no?,
per dir-ho així.
Per dir-ho així. Bé, ho comentàvem aquests dies quan ens hem vist en la part privada. Bé, anunci de Volkswagen, que es planteja aquí el 2035, 100.000 acomiadaments arreu del món i entre 35.000 i 50.000 a Alemanya, dius, déu-n'hi-do. O sigui, el model de negoci ja no és el que era per a la visió que tenen, per dir-ho així.
Sí, no? Jo ja ho hem parlat moltes vegades, això de el tema vehicles, pues, aniria fent aquest tipus de decisions de les grans empreses i Volkswagen ja ha fet la primera, ja ha fet el primer salt.
Sí, complicat per el volum de... També deien que volien reduir l'oferta, diguem, en models ja acabats, també, o sigui, a la meitat.
Bueno, veurem, no?
Sí, no, em sembla que sí que ho faran. De fet, és la mesura més coherent de diversificar, reduir una miqueta la gamma per concentrar una oferta més competitiva i no tan alta de preu a nivell de producció.
Ni de volum, no?
Exacte.
És que, de fet, també, a vegades dius, bueno, quan veus la quantitat de possibilitats de combinacions, dius, bueno, d'acord que el vehicle es fa sota comanda, o sigui, no tens això, diguem, aparcat i ja fabricat.
Què vols dir sota comanda?
És a dir, tu, quan fas a fer la configuració del cotxe, quan estàs al concessionari, dius, bueno, vull tal color, tal acabat, a l'interior, això, o sigui, no tens, doncs, els 70 o 80 variants possibles, i en un pàrquing dius, vale, pues el color que vols tu amb l'acabat que tens tu, demà el tens, per dir-ho així, o la setmana que ve.
Vale, bueno, vale. Però anant les opcions aquestes que et donen al concessionari, el ventall aquell que et donava de com el vols...
Sí, això acabat... hauríem d'aprendre, i em sap greu tornar a dir sempre el mateix, però trobo que, a més, això em sembla que és indiscutible, estarem tots d'acord, que els xinesos ens ensenyen molt amb això, no donen tantes opcions, els cotxes porten un equipament, no hi ha moltes històries que escollir, i punt a pelota. Sí. I potser aquí hauríem de fer una mica igual.
Bueno, ens hem acoplat una miqueta a la persona per poder vendre més, o s'han acoplat una miqueta a la persona per poder vendre més vehicles
és a carta. Aquest el tema. És a dir,
I els xinesos et diuen A, B i C. Què vols, l'A, el B o el C?
El cotxe costa el mateix produir-lo full que no full, pràcticament, i llavors els xinesos van a full. Llavors fan potser dos o tres petites variants, mentre que aquí estem acostumats, contents i enganyats, que ens van dient, sí, vas completant, vas tenint una llista d'extres impressionant i acabes pagant una fortuna.
I tens el pack hivern, exacte, el pack estiu. I clar, això ja, la gent ja comença a desmadrar-se.
Bueno, del que dius tu, Marc, de fet, marca japonesa, no cal que l'esmentem perquè sempre s'està barallant entre un i l'altre per ser el número mundial, tenen una marca tope de gamma que és molt fàcil, el cotxe ve així i hi ha tot a dintre, clar, i el preu és aquest, clar, ja està.
És que és així. De fet, moltes d'aquestes gammes bàsiques de les marques europees no es venen pràcticament. La gent ja busca un mínim d'equipament. Llavors, és que és molt... jo trobo molt... A més, recordo que va sortir un reportatge sobre aquestes marques xineses quan els hi preguntaven i per què sortiu amb els cotxes tan full equips, i deia, però és que el que t'he dit abans, a mi treure de la cadena de producció un cotxe superequipat o no molt equipat, el cost és molt similar, per tant sortíem amb els cotxes equipats. És absurd tenir que agafar el client i sumar-li tot això quan ja se suma i punto. Aleshores, trobo que haurien de fer això a Europa també.
Bueno, alguna marca de superesportius per conèixer molt bé, de fet, compres el xassis, per dir d'una manera, i tries el motor, i tot l'altre és opcional en el full de comanda.
Bueno, però aquí ja parlem de cotxes amb un esperit i amb una,
sí,
amb una concepció molt diferent.
Entenc. Ara, també et dius, ostres, dius, sí que pots triar el color, els acabats, la pell, tot el que vulguis. Ara que et diguin, bueno, jo et vengo un xassis i un motor, i tot el que és, ja ve en plan extra, per dir-ho així, clar, la variabilitat de preu és abismal, o sigui...
Sí, però hi ha tot un...
Hi ha una part de romàntica, per
clar,
dir-ho així.
Clar, hi ha tot un procés que els convida el propietari a anar a la fàbrica, cada dos per tres està anant, jugues, és a dir, hi ha una interacció molt més fàcil i molt més bonica i molt més romàntica, com has dit tu, que no la de, que quan parlem d'un extra, els extras d'un cotxe, diguem-ne, tradicional.
Però també tinc que dir que el plaç d'entrega no és el mateix, eh?
No, evidentment, però bueno...
El plaç d'entrega, jo crec que mínim són 8-9 mesos, o un any.
O fins i tot més, exacte. Però sí, bueno, és una cosa molt xula, que t'estan esperant a la fàbrica
tu...
a tu, no té res a veure. És un tailor-made,
sí,
molt xulo.
Tu fan a mida, o quasi a mida, per dir-ho així.
Clar, és únic i està molt, interactua realment molt, no estàs apuntant amb un paper, vull això, vull això, o sigui que és parir el cotxe junts, la fàbrica i el propietari, i això és molt guai.
Ara, del que dius, cert que, clar, forçament aquí el ventall de combinacions també és molt ample, però sempre hi haurà, doncs, persones que tenen el mateix gust i en trobaràs dos o tres al mercat que són idèntics, també.
Però jo penso que això, no ho sé, però jo penso que això, quan estem parlant d'aquest punt tan autèntic de confecció d'un cotxe, que per això trobo que és molt xula la paraula tailor-made, que és com una sastreria, jo crec que la pròpia fàbrica, si tu estàs fent un spec molt similar que a un altre client, ells deuen dir-t'ho també, de dir-te, hòstia, que sàpigues que això ens ho ha agafat tal client, i aquesta combinació de color, de tapisseria i tal, i aquest... Deuen interactuar molt i deuen buscar la manera de que el teu cotxe sigui realment especial.
O potser ja no et deixen... Ja no et deixen...
O fins i tot, exacte, potser bloquegen, com diu el Víctor, és veritat, diuen, hòstia, aquest color i aquesta combinació ja l'hem bloquejat amb un client, o fins i tot es deu poder fer, que el client digui, jo vull això, però vull que sigui només per mi. Estem parlant d'un nivell de cotxes i d'un nivell de poder adquisitiu molt bèstia, per tant, em sembla que deu ser infinit.
Com a mínim, 6 números sobre el taló quan fas la comanda.
Jo penso que més sí, més no, estic anant a les fàbriques a fer-me cotxes, sé molt bé del que parlo, i, bueno, què vols que et digui?
Bueno, quan dius la TaylorMade, és una marca de pals de golf, també.
Sí.
Ara aquí penso.
Sí, sí, sí.
Per als que també... mira, això que ho dius, jo he vist marques també que t'explicaven, segons la forma del vehicle, com encaixar una o dues bosses de golf a dintre el maleter, perquè,
sí,
clar, segons com dius...
De fet, ha sigut un argument de venda a vegades. El cotxe que la bossa... de golf et cap perfecte aquí, vull dir, un argument bastant, una associació molt xula, la veritat.
Sí, és una combinació també, dius que bé, hi ha un estil per tot, hi ha també doncs, aquest, diguem el gentleman farmer, per dir-ho així, que dius, bueno, doncs, o me'n vaig a fer un pícnic al camp, que bueno, ha sigut una miqueta el que feien els anglesos en aquestes garden party, que dius, doncs mira, en juntem tres o quatre, el que sigui, i se'n van a fer el pícnic per allà,
sí,
i tan panxos. Això potser a la resta d'Europa no és una cosa que ha encaixat massa encara, aquesta ideologia de convivialitat.
No sabria dir-te, però no, la veritat és que no. La veritat és que no gaire.
Clar, perquè et dius, mira, tinc per dir alguna cosa, perquè em veus a vegades en reportatges o tal, dius, no, mira... aquests que tenen rols, Bentley o altre, dius, i te'ls trobes allà sentats al mig d'un prat fent el pícnic, et dius, caram, dius...
Perdona,
sí.
Perdona, que esteu fent aquí.
Bueno, de fet, és veritat que és una mica curiós, perquè, per exemple, Land Rover, Land Rover ho fa, baixes el maleter que fa de taula i d'allà surten dos cadires, i inclús et ve la cistella i et dius, bueno, aquest perfil de senyor no farà això, segur. Però això no treu que sigui una cosa xula, i que, aunque sàpigues que no la faràs servir, t'agrada que la tingui.
Sí, bueno, cosa xula que potser, segons l'usuari, quan ja va buscar aquest tipus de vehicle o aquest tipus de concepte, perquè li agrada i ho vol provar, no?
Dius, no, i a més, no t'estranyi que està o demani.
Sí,
encara
per això et
digui... Encara el cotxe que tingui dos cadiretes o tres...
Sí, no importa que la faci servir o no, ho té. És una mica això.
Bueno, jo recordo, el primer concepte d'això... era els primers dos cavalls, tu desmuntaves seients i banqueta per poder fer el pícnic.
Qui tingués un d'aquests dos cavalls? És veritat, és veritat. Mira que xulo això que acabes de dir.
Clar, i el quadrader no me'n recordo, veus?
No, el quadrader no, però dos cavalls sí.
Però dos cavalls jo ho he vist, o sigui que... Dius, ostres, dius, bueno, mira, era la classe popular que podia doncs, anar de pícnic al cap de setmana.
Que mira, sí, sí. Parlant dels dos cavalls, que han fet aquest concept que sembla que vulgui passar a producció, tipus 4L, i veus, aquest és un detall que se'ls ha escapat. Tindrien que haver fet el nou dos cavalls amb aquest detallet, per fer-lo realment molt més proper al dos cavalls original.
Sí, ara potser et vindran amb temes de seguretat, airbags, no sé què, no sé quantos, perquè malauradament, diguem, la tecnologia d'avui dia ha captivat una part dels consumidors, però també ha limitat el camp d'ús o de versabilitat del vehicle, també.
Sí. Sí, per això jo penso que, bueno, no sé si sortirà a producció o no aquest cotxe, però trobo molt més intel·ligent el sistema aquest de carrosseria, que també és d'una casa francesa, que agafa Citroëns, en aquest cas el Berlingo, i li fiques tota una sèrie de panells exteriors i acaba sent un dos cavalls.
Ah, no l'he vist, això. Tiene que investigar-ho. O sigui que, bueno, ja...
Saps amb aquella xapa ondulada tipus Uralita? Saps sí. Aquesta onda?
Com bueno, fan una XY.
Exacte, la XY el fan, doncs ara fan dos cavalls amb el mateix concepte.
Bueno, la XY, per al que ens escolteu, és la furgoneta que té el nas de porc, per dir-ho així, sí. Que es veu doncs, amb alguns food trucks que hi ha aquí a Andorra.
De fet, va ser el pioner food truck de la història, va ser aquestes furgos que utilitzaven. I aquí també segueixen, és aquesta mateixa casa que fa això, equipa les no sé quines Citroënes i te la monta tota amb aquest look tan xulo.
De fet, quan estudiava em vaig conduir una DXY, o sigui,
sí?
Imagina't si fa anys. Sí,
doncs mira, torno a dir el mateix, qui la tingués avui dia?
També, parlant de qui la tingués avui dia, aquest cap de setmana hi ha hagut un esdeveniment doncs, bastant xulo de cotxes clàssics i el que en diuen young timers, o sigui que vehicles que ens han fet somiar quan teníem 20 anys, per dir-ho així.
Sí. Jo he vist fotos, no he pogut estar, i he vist fotos, algun reportatge xulo, i sí, sí, molt, molt, molt xulo, eh? La però, veritat que...
El que dius tu, Víctor, és cert que et sorprèn que nois, 20 anys, 25 anys, 30 anys, que no els han conegut, perquè no era de la seva generació, estiguin, doncs, emmirallats i amb els ulls que brillen, no? I que surten estrelles quan les veuen.
Bueno, perquè aquests vehicles són indiferents que els d'avui en dia. Anem a posar-ho així. Aquells vehicles, hi han hagut molts que els decibelis que marca la normativa, diguem-ho així, se la salta. I els nens, els brams i tot el que faci soroll, pues, al final l'atenció és màxima. I és veritat també que hi ha nois de 16, 17, 18 anys que segurament que si preguntéssim que en voldrien un segur.
Home, és que hi ha cotxes que avui dia no es fan ja a nivell conceptual, a nivell visual, o sigui, els Golfs, els Sirocos, els
BMW,
tota la gamma de BMW, són cotxes...
Antiga, eh?
Sí, són cotxes molt xulos i molt... Són cotxes, sempre dic jo, cotxes escalèstric, que el veus ahí fort, potent, visualment agressiu, i no es troba avui dia, i si això ho acompanyes amb que surten fora de la tònica normal i et fan tenir una personalitat diferent al volant, doncs jo trobo bastant normal que hi hagi molt jovent que els agradi.
Del que dius, de fet, és cert que potser segle XXI estem banalitzant l'automòbil amb una línia estètica que quasi a vegades els pots confondre entre marques, quasi.
De fet, són quasi iguals tots els cotxes. Salvant honroses diferències, la gran majoria de cotxes són quasi tots iguals. Costa molt veure'ls i diferenciar-los. S'ha perdut una mica el romanticisme del constructor de carrosser, del que buscava aquest punt de diferència.
Les seves línies particulars.
Sí,
no?
Sí.
Sí, tenien els seus... Antigament cada marca tenia el seu tall de disseny i tots anaven per aquí, podies canviar la versió, però tots tenien una línia, algo especial, i els identificava això.
Sí, això avui... aquests dies a la festa, a la fira, s'ha vist, feia goig veure-ho, però per això, perquè recordaves
perquè
aquests
aquest
cotxes.
Tall, aquest tall
i aquesta corpulència, vull dir, xapa de veritat, xapa dura, sí, xapa forta, sí, sí. Seients còmodos, grans, no sé.
S'ha perdut, tot això s'ha perdut i...
Abans també la indústria era diferent, el cotxe era un luxe, era una obra, era algo que compraves, i avui dia el cotxe és un utensili, bàsicament.
Sí, és una eina, és com un mòbil.
Sí, sí.
El fa servir per tot arreu i no costa res tindre'l.
Jo sé d'un que va guanyar un premi al cotxe més ben conservat. No sé qui és.
Sí. No, no, jo tampoc.
No et sona, no, Enric?
No, no em sona, no. No, no
un cotxe sé molt bonic, molt bonic.
Sí, un aparato que té uns certs anys, com diu l'Albert
sí,
Llobera.
Sí, sí, sí. Bueno, ja, no sabem, no sabem. Senyores i senyors, no sabem qui era.
Ho deixem en punts suspensius. Que es mirin a les xarxes socials per dir-ho així, no? Per tenir més idees. Bé, del que dèiem, clar, tots es confonen, parlàvem del grup Volkswagen, doncs aquesta previsió de reestructuració i supressió de 100.000 llocs de feina. Clar, el que molta gent no sap és que el grup Volkswagen són 22 marques diferents.
Sí, però jo crec que al final és un tema de volums, de costos, i que sempre les cases oficials on estan han tingut sempre ajudes econòmiques de la part dels governs. I jo crec que aquí tot això es lia i a veure què passa. Jo crec que al final hi haurà una ajuda de governs i la cosa ja no seran 100.000, a millor són 30.000.
Clar, aquí clar, també el que potser per al consumidor, a vegades potser és difícil d'acceptar, que dius, ostres, és que aquest mateix model està compartit per 4 o 5 marques, la diferència de preu
és important,
per al mateix motor és important, com ho justifiques també? O sigui, que aquí és tota direm l'art comercial també de justificar un preu per un producte.
Jo crec que al final ho justifiquen pel tipus de marca, per la marca, si és tal, té aquest valor, però sí que és veritat que les motoritzacions totes són les mateixes i el que és la definició de la carcassa del xassis monobloc també són les mateixes, i com deia abans el Marc, doncs només canvien el que és l'estructura de fora. Per això els vehicles d'avui en dia s'assemblen molt tots. Jo crec que en definitiva hi ha marques com Volkswagen que no tenen molta volum a fora i tot és el mateix a dintre, o almenys nosaltres com a mecànics ho veiem així.
Clar, sí, hi ha la part, diguem, externa, diferent a la part interna. Clar, s'entén que també, vist el cost de fer un vehicle, tens que entendre que intentes amortitzar també, doncs, les inversions que has fet, doncs, en plataformes, en motors, en moltes tecnologies.
I també s'ha de dir una cosa, a l'hora de recanvis no és el mateix anar a comprar, per dir, la mateixa peça amb una marca que amb l'altra. La peça és la mateixa, l'envoltori és diferent i el preu és diferent. I el que hi ha dintre de l'envoltori és la mateixa peça, amb la mateixa referència i tot,
I potser ve amb el logo de l'altra marca fins
no, no,
i tot a sobre.
No, no, ve amb el logo de l'altra marca, ja t'ho dic jo.
Ah.
Ve amb el logo de la marca, diguéssim, potent, Volkswagen, sí. Audi, doncs el logo ve així. L'únic que tu potser aquesta peça la vaig a ficar, la compres a Skoda i el valor de la peça no és el mateix, és inferior. O sigui que s'ha de jugar a vegades amb aquestes coses,
Sí, això és una manera de fer un cert estalvi, per dir-ho així, Marc.
Sí. Sí.
Tampoc és que si...
Bueno, tampoc hi ha una diferència del simple al doble, però bueno.
No, però hi ha diferències sent la mateixa peça. I més et vaig a dir, peces que a la marca Volkswagen, per dir alguna cosa, no la tens i no te la poden servir, i te'n vas a un invento, a Seat, que ja no existeix, i la tenen. I a vegades amb un preu inferior. No molt, però sí que és inferior i la tenen. Dius, ostres, la casa oficial mare, no la té, i després una submarca, que també forma part d'ells, la tenen, saps?
Bueno, un que ho comentàvem en privat, que no ha tingut de veure, no gaire sovint, però ha tingut d'anar de tant en tant a veure el seu mecànic i recanvis, el senyor Gregorio Sachinis, és un senyor grec, tenia un vell Mercedes l'any 76... ha fet, doncs, 4.580.000 quilòmetres en aquest cotxe durant 50 anys.
I a Grècia. Què s'ha de dir? Què dius? Aviam. Moltes carreteres no n'hi ha,
No.
És impressionant. Jo no ho sabia, això. Sabia la història, però no recordava o no era conscient de la xifra. I realment és espectacular.
Jo pensava que era menys, perquè he vist el cotxe al museu de Stuttgart, de Mercedes, que jo aconsello que si aneu de vacances per allà hi aneu, perquè és espectacular. Però clar, dius 4.500.000, dius, amb tota la mecànica original, excepte el de desgast.
Doncs jo us vaig a dir aquí, nosaltres hem tingut un client, diré el nom, clar, ja no està amb nosaltres, però diré el nom, on té el seu vehicle, jo l'he vist amb 2.500.000.
Bueno, però
un Mercedes,
en, en aquest cas parlem d'un cotxe amb mecànica original.
Amb mecànica original.
També.
Mecànica original. I us puc dir i prometre que l'última reparació que li vaig fer ja fa anys van ser els braços de darrere de suspensió que es van podrir de fer el pas de la casa. I vam anar a Mercedes i ja es tenien. Sí, no aquí, però es podies demanar a Alemanya, 10 dies posats aquí a Andorra. 2,5 milions. I va sortir a... Li van fer, Mercedes li va fer un reportatge i li va donar un pin d'or amb l'estrelleta de Mercedes, i això jo ho he vist.
Home, siguin 4 milions o 2 milions són molts quilòmetres, eh? Jo aquest que comentes del grec ho sabia perquè recordo que l'anècdota o la notícia que a mi em va sobtar és que Mercedes li va oferir el cotxe que volgués a canvi de que ell entregués aquell. El que volgués del catàleg Mercedes. I, bueno, aquí... Però no recordava lo dels 4 milions. Sí, és brutal i és la millor campanya que podria fer.
S'ha de dir que Mercedes, parlem de Mercedes, Mercedes, els cotxes actuals estan amb 700.000, 800.000, 900.000 quilòmetres. Taxis que fan cada dia, Andorra, Barcelona, Toulouse, Portugal, Madrid, taxis d'aquestos, jo els he tingut al taller amb 800.000 quilòmetres i tan suaus com sempre.
Sí. Digue, fes-ho això amb un cotxe actual.
T'estic parlant de vehicles d'avui en dia, eh?
Ah, sí?
Sí, vehicles.
De recent fabricació?
Pues de l'any 2021.
Vale, sí, o sigui, recents.
Sí, estic parlant... Sí que és veritat que en les noves tecnologies i tot el que se'ls arriba a capar, i la de Blue i tot això, no és com abans que feien quilòmetres i només els veies a les revisions... amb aquests 800.000 quilòmetres els veus per algunes altres coses més, tipus NOx i coses d'aquestes, però vehicles que estan funcionant i no s'han obert el motor en cap moment, ni la caixa de canvis.
De fet, bueno, no és el rècord, n'hi ha una a Canàries, que és també un altre Mercedes, però aquest és versió limusina, aquest porta 7 milions de quilòmetres, perquè fa 700 quilòmetres cada dia, aparentment, però ja han canviat motor, transmissió i altres coses. Però bueno.
Sí, però encara, si el de Grècia té valor, aquest és de Canàries, que dius, aviam... A quina illa de Canàries?
Em sembla que està a Gran Canària, si
a Gran Canària.
No m'equivoco. Sí, el senyor es diu Domingo, el propietari, i bueno, doncs, també té la seva història. No? Això és una miqueta el que hem comentat alguna vegada, no? Aquesta obsolescència programada d'algunes peces i alguns recanvis en la fabricació moderna. Clar, si volem un món sostenible, dius, ostres, si ho mirem en perspectiva, és més sostenible tenir un cotxe que et faci 2 milions de quilòmetres, com deia ara el Víctor, i al cap de la seva útil de 30 i pico d'anys, doncs ja ha acabat la seva vida útil, canvies i per un altre.
Sí, de fet va haver-hi una febrada molt gran amb que les coses caduquessin ràpid, i em sembla que hi ha unes noves lleis ara que t'obliguen a que puguis donar un servei de manteniment i de reparació de les coses, és a dir, les coses no poden caducar tan ràpid, precisament per això, perquè es genera una quantitat de residus impressionant, i em sembla que això ha canviat, tot i que mai serà com abans, que les coses es feien per durar, i avui dia les coses es fan perquè paguis. Doncs, sí, més o menys sempre acabarà caducant.
L'economia d'aquest consum i circular més ràpid, doncs, no diré que ens està devorant, però sí que ens ha absorbit molt.
Jo crec que sí, el consumisme ha sigut brutal, brutal. No es fan les coses com es feien abans. Una rentadora d'avui en dia no dura la rentadora que es va comprar la meva iaia, la primera rentadora. O sigui, aquella durava i durava i durava i durava. Avui en dia... tens rentadores, pues, i segurament que si no peta un coixinet, peta el bombo, la goma, els tensors, l'amortiguador, i malauradament estem fent productes que jo crec que són molt bons, però les qualitats del producte en si ja no és el que era.
No, de fet, això indirectament també t'ho demostra el fet de que avui dia no es repara, es canvia les peces. Quan abans es reparava les coses. És a dir, si intentava aguantar una peça al màxim possible, s'arreglaves, avui dia ja no pots, perquè primer la qualitat que està feta ja no permet reparar-la. Els
però
materials...
També...
I això genera, és a dir, xapata, sí, però... canvio la porta, canvio... Tot es canvia, res es repara.
Però perquè hi ha moltes peces d'avui en dia, Marc, que s'estan fent amb plàstic.
Per això dic que és la natura sí, del propi producte.
Clar,
però ve a lo mateix, és a dir, s'ha fet amb un material que saps que...
Ja saps que tard o d'hora pillaràs. L'Enric ho sap, i tu també, Marc, radiadors antics, que era tot de ferro, el panar, canviaves el panar, canviaves les culatins de dalt, de baix, i tornaves a tindre una altra vegada un radiador que a lo millor feies 300.000 quilòmetres més, o es milloraven, es ficaven de coure, etc., i ja no d'alumini, es feien funcionals. Avui en dia, tu t'agafes un radiador, primer, que pobre de tu, que se caigui al terra perquè el panar es trenca en dos perquè és un alumini amb aleacions i ja no es pot ni soldar, i tercera, els culatins, en vez de ser de xapa pura i dura, és plàstic. Llavors, quan no perd el panar, perd la junta entre el culatí i el panar. Quan no, clar, són materials que està fet pel consumisme. Què duren? Bueno, el que durin, però és que no estan fets per aguantar. Estan fets per tindre una vida útil.
Jo que vaig conèixer algú que desmuntava els radiadors, els netejava, els tornava a muntar i es reparaven, dius, això ha passat a història.
Això ja no es fa. No es fa perquè, per exemple, avui tinc un pressupost sobre la taula, us el puc ensenyar, de reparar un radiador d'aquests antics són 1.000 euros. 1.000 euros. Són molta pasta. Sí, clar, 1.000 euros, que a lo millor, si és molt, molt, molt antic, que no tens l'opció de trobar-ne un, doncs no queda un altre que reparar. Però si no, si trobes un altre, a lo millor el nou, amb aquesta característica que dic, que ja ve nou, ja ve condicionat en plàstic, etc., a lo millor el cost de producció t'ha baixat a 350, 400 euros.
Clar, el que dius tu, Víctor, també a nivell de la marca i de la percepció del client i del consumidor, pot ser contraproduent, perquè et dius, ostres, em compro un producte amb una marca tal i tenia el mateix vehicle o la gamma idèntica de fa 20 anys enrere, me'l canvio pel nou, ostres, el vell m'anava millor i em donava menys problemes que el nou.
I tant. Quantes vegades ha passat això? Jo crec que els hi ha passat a molta gent que ens escolta, però no només amb el món de la mecànica, amb qualsevol cosa. Si tenies, has fet el canvi per evolucionar i t'has donat compte que el que tenies antic era millor que l'evolució d'avui en dia. Per què? Perquè les evolucions d'avui en dia, un dels problemes és que busquen que els components siguin més lleugers, això ja no té ferro, ja té plàstics, i l'altra cosa és que les electròniques no estan ajudant ajuden, no anem a dir que no, ajuden, però antigament no tenien aquestes electròniques i aquests avenços era ferro i aguantaven molt més que el que hi ha avui en dia al carrer, al mercat.
Doncs sí, bé, anem a publicitat i tornem a trobar el Marc Zorzano i el Víctor Iruela amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Ame Dupin, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Ame Dupin, a Encamp, forn de pa i cafeteria.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Marc Zorzano i el Víctor Iruela. Bé, demà rebaixa doncs els combustibles d'uns quants cèntims. Bueno, podríem dir, ja era hora, no, potser?
Les xarxes anaven calentones amb això, eh?
Sí.
És que ens ho posen a huevo, al final.
És que al final dius, i per què hem tingut d'esperar tant de temps?
Perquè fem l'Andorrà, no?, amb tot.
Sí, bueno, és que...
Perquè tot és justificació, eh? Fins que tot és justificació. Sense anar més lluny, mira, sempre que parlem de la broma del carrer Unió, i tornem a la gasolina, al tema de la gasolina, però fa dos dies o tres vaig veure una notícia a la premsa de que la mobilitat del carrer Unió ha millorat una barbaritat des de que s'ha fet aquesta modificació de carrils i tot això, quan així a la vista mirant-ho, qualsevol ciutadà que s'ho miri dius, aviam, aquí hi ha un lío tremendo, doncs no, un 20 i pico, bueno, va la cosa fluida. El carrer Unió és...
És perfecte, però perquè tu no ho veus amb els ulls que ho veuen els demés, Marc.
Exacte, és això.
A lo millor has mirat en la direcció oposa que tenies que mirar, eh?
També t'ho vaig a dir. Sí. Passen tan ràpid per aquell carril central que no es veuen els cotxes.
Jo et dono l'explicació. A quina data s'ha fet l'enquesta? Perquè, evidentment, si la fas ara, que no hi ha col·legis, forçosament...
O a l'hora,
un dia que no plou, també... Doncs la cosa canvia, o sigui que...
Jo crec, Marc, que tu no ho veus amb els bons ulls que s'ha de veure.
No sé. En fi, és un misteri, és un misteri. Però bueno, és així, eh? Ho han publicat, un 26%, em sembla, per cent. Bueno, que la, és la fluïdesa al Principat del trànsit ha canviat radicalment gràcies a...
Jo et diria una cosa, Marc. Van escoltar l'última vegada i ha sortit ara, abans de tornar, ha sortit la nota a premsa perquè puguis dinamitzar això una miqueta, eh? O dinamitar.
I qui diu això, doncs, diu el que tornem a el que deies tu del combustible, doncs, tot és justificació aquest país. Quan demanen, dius, aviam, de veritat, que mira que hi ha gent a xarxes que posava fotos dels preus a...
Sí, a Guissona.
A Bonària, a Guissona, En fi.
Bueno, hi ha molta gent, jo tinc clients que no reposten aquí a Andorra. Sí, que... venien i deien, escolta, tens un quart de dipòsit, no et preocupis que passant la duana jo reposto. A qualsevol benzinera de baix em costa 10, 15 cèntims més barata la benzina o el gasoil. Pues imagina't la de pasta, jo crec que no es recolecta al país, es dona al país veí.
Els camins dels responsables de govern són inescrutables.
Bueno, de fet, govern ha dit que ha perdut ja, no sé si en 300 o 400 mil euros d'ingressos de menys per al diferencial de combustibles. Ara anunciava que la rebaixa en carburants costarà 1,2 milions a govern. Com es compensarà? Suposo per el... Clar, si tenim 1,2 milions de visitants o un milió i pico de vehicles que venen aquest estiu aquí de vacances, l'aposta potser és, doncs mira, el que perdem d'un cantó, dius, ho compensarem per el flux de persones que tenim de més en el país.
Però jo crec que això ja es feia. Si no crec que hem d'anar cap aquí. Quants autocars venen al país? Quanta gent ve al país de turisme? Tal. No és només el consum nostre interior, sinó és el consum exterior. Clar, si tu te'n vas a un altre país, l'altre país que abans era molt més barat aquest litre de benzina o de gasoil que el teu país, i venies aquí a repostar, tornes, passes i estàs 15 o 20 cèntims més car que el teu país, doncs el lògic és que no penso repostar aquí. Quants milions de litros no s'han posat durant aquests dies o temps?
Sí, han sigut 2 mesos i potser una miqueta més.
Una
miqueta més, o sigui que clar, això és una, és el que deia abans, no? Aquests 300 o 400 mil euros que doncs, no ha ingressat el govern de taxes per aquest consum que ha minvat de litre aquí al Principat.
I la gent que ha marxat nostra a repostar baix.
També. Sí, és un efecte col·lateral. Bueno, veurem si aquesta rebaixa doncs, i el diferencial serà més a favor nostre que no pas al país veí de baix. Veurem una miqueta doncs, si repunta per als importadors de combustibles. Una cosa que és particular d'aquí al país, el dia 10 era Sant Cristòfol, bé, aquí es beneixen els vehicles. Cerca turistes, quan veuen això, doncs estan sobtats per als carrers d'Andorra quan es fa.
Sí, la veritat és que però hi ha aquelles coses simpàtiques i que trobo que són molt boniques.
I que s'han de tenir, eh?
Sí,
s'han de tenir.
Té rotllo. Ho trobo molt xulo, la veritat. No sé si es fa por ahí, això també, eh?
El que jo sàpiga, no, però no ho he investigat, o sigui que no et puc donar resposta. Bé, sé que nosaltres, bé, la gran clàssica era Anyós, o sigui que Sant Cristòfol d'Anyós, però bé...
Ara, també ara domina Sant Julià, eh? No, oi que sí? Sant Julià
i Andorra, també
s'ha fet. Sant Julià, sí.
I Cristòfol, de d'on ve? Això de Cristòfol,
perquè saps? És el patró dels viatgers.
Ah, aquí i arreu? És a dir...
Sí. Vale. A partir d'aquí, doncs, que el ser el patró dels viatgers, doncs...
Nosaltres com a associació celebrem, s'ha de dir les coses clares, no és el nostre patró, però per Sant Cristòfol sí que celebrem la germanor dels mecànics.
Ah, està xulo. Bueno,
fem un dinar tots els socis i la veritat que cada Sant Cristòfol ho planegem i tenim molta gent, molts socis.
Benvinguts sia, Sant Cristòfol.
Però s'ha de dir que no és el nostre patró, eh?
Teniu patró, perdona. Teniu un patró?
Sí, jo crec que és Sant Samarra.
Samarra?
Sí, al desembre, no?
Sí.
L'únic que els antics nostres mecànics, per no fer-ho al desembre, es va agafar com a diada a Sant Cristòfol.
Ah, fantàstic.
De fet, per ser més precís, és Sant Cristòfol de Lícia i és el protector de tots els que utilitzen els mitjans de transport.
Sí, sí.
Ah, bueno,
per ser molt precís, per tenir més relació. No? Aleshores, forçament, si ets conductor, doncs utilitzes un mitjà de transport. Però, bueno, s'ha vist gent anar doncs, amb una bicicleta, amb un patinet elèctric, amb una moto, amb mil vehicles, doncs, anar a fer-se venir. Bueno, té la seva gràcia, no?, per aquí. Una cosa que, bueno, ha sigut un estudi de fa pocs dies, cuidado, el senyor és el Rikuta Kawashima, és un de l'Universitat de Tòquio de Japó. Els beneficis cognitius bons per nosaltres d'utilitzar una caixa manual respecte a una caixa de canvis automàtica.
Sí.
Sí.
Bueno, és una notícia que jo no, quan la vaig llegir, diguem-ne, és a dir, m'agafa, soc molt neòfit amb això, però és coherent, és lògic. És a dir, quan tu fas anar a diversos sentits alhora i en aquest cas inclús les extremitats, és a dir, estàs fent funcionar a nivell motriu molts elements, el cap, tot, doncs és lògic que la salut serà millor que si estàs completament embobat sense fer gaire cosa. Està xulo. Llàstima que va contra la tendència de veus com ens estem una mica idiotitzant?
De fet, això, aquest senyor, el senyor Kawashima, va ser també un dels grans doncs, científics que va ajudar Nintendo a realitzar alguns jocs de vídeo, també. O sigui, que et dius, cuidado, o sigui, l'home doncs, té pedigre, per dir-ho així.
Sí, sí, no. Jo, home, tots hem portat caixes de canvis manual, perquè l'automàtica era algo molt exclusiu, tenies que demanar fa molts anys, i la veritat és que sí que és veritat que la caixa manual ens ajuda a estar més desperts a l'hora de conducció. La caixa automàtica és accelera i freno, i la caixa manual has d'estar atent quina marxa entrar, com entrar les revolucions, el freno de motor,
l'embragatge,
que tot
una
això,
cadena de moviments.
Sí, sí. Bueno, a més vaig a dir, a Barcelona, no vull dir Barcelona tampoc, sinó a Espanya, ara pots treure el carnet de conduir amb caixa de canvis manual o pots treure el carnet de conduir amb caixa de canvis automàtica. Si te'l treus amb automàtica no pots portar amb manual, però si et treus el manual sí que pots portar una automàtica.
Ah, sí. Això està bé, veus?
Sí, sí. Això a França existia fa molts anys.
Sí, és que a part de la sincronia que has de buscar entre en fixo, en brago,
has d'escoltar,
deixo accelerar i al mateix temps amb la mà canvio la marxa, a part d'això, que em sembla que ho posa o ho esmenta aquest científic, també t'obliga a tenir una valoració de judici molt més acurada, perquè d'altra manera és tot automatitzat, mentre aquí has de pensar a quina velocitat vaig, si redueixo o no redueixo. És a dir, té una sincronització de moviments i de conseqüència molt més elaborada que no l'automàtic, que finalment no té res.
I ell deia, diguem, en el seu estudi, que a nivell cognitiu i per l'envelliment era millor. O sigui que...
Sí, sí.
Bé, a part d'això, també la tendència, dius, d'automàtica manual, passa una altra cosa, que el que dius tu, Víctor, no?, que ens estem adormint una miqueta, potser massa, perquè hi ha massa tecnologia dintre el vehicle i no estem tant a la guait.
Això és el que sempre estem parlant. Els cotxes avui en dia, l'altre dia em van passar un vídeo d'una marca on el vehicle anava per l'autopista i els de dintre estaven dormint. Però literalment, dormint. Passava un cotxe pel costat on els feia el vídeo i la conduïa, em sembla que era una dona, i s'havien quedat fregits. I el cotxe tira endavant. Clar, jo crec que al final aquí ens estem, no sé, passant una miqueta. Passant, no hi ha control, si passa qualsevol cosa per entremig i tu fiques a... Jo entenc que els cotxes tinguin que ser autònoms, o no, però has d'estar a la guait, no sé, pot passar qualsevol cosa per entremig i tu has perdut, no?
Bueno, de fet, potser per això, ara a partir d'octubre, tots els cotxes nous que surtin, hi ha hagut una evolució a nivell de Brussel·les, tindran que portar càmeres per avisar si tu t'adorms al volant i avisar-te.
Sí, sí, comencen a... Jo ja els he vist, aquests.
De fet, inicialment, quan van sortir aquests sistemes semiautònoms, no hi havia l'obligació d'agafar el volant i es va generar tal quantitat de gent que s'adormia amb el Tesla, per exemple, per dir una marca que és la capdavantera en el seu moment, i llavors van tenir que reaccionar i fer que tinguessis les mans agafades al volant, i ho van incorporar perquè la gent, clar, no agafava el volant i llavors el cotxe... I ara no, ara t'obliguen. Si no comença a vibrar, inclús pot frenar i parar.
Sí, sí, no. Ja Volkswagen si no recordo malament. Sí, ja no això, eh? O sigui, ho trobo bé, lo de les càmeres, perquè és una cosa que vaig seguir ja fa bastant de temps, aquesta tecnologia, que em va sobtar molt, perquè era molt... A mi em va agradar molt el tipus d'enginyeria que portava dintre de tot això. Per exemple, Anna, tu et dona un atac de cor, un mareig o alguna cosa així, que això pot passar. O sigui, tu vas conduint i pots tindre una baixada de sucre... O
analitza
una...
la mirada i...
Sí, sí. Ell té uns sensors on te va visualitzant la cara, els ulls i tal, i quan tu t'entra una baixada que et mareges i et quedes grogui, el cotxe comença a pitar, comença a frenar sol, fica els quatre intermitents i es desplaça automàticament al carril de la dreta, sí. I fa la trucada del SOS famós.
Sí.
Pues, ostres, veus això? És perfecte. Jo ho trobo superbé. Per què? Perquè al final treus un cotxe d'una equació que saps que tindrà un accident segur, perquè tindrà un accident segur, i el treus a fora d'aquesta equació d'on te pot haver-hi problemes. Ja veurem després com venen les urgències, els metges, tal, com es recupera aquesta persona, però el cotxe ha sigut autònom per anar mica en mica, anar desplaçant-se sense donar cap tipus de cop de volant ni res, a la dreta, amb un efecte d'emergència i parar el vehicle.
De fet, això fan uns quants cotxes avui dia.
Sí,
ja,
sí,
eh?
Sí, no, està xulo.
Inclús sense tenir cap sistema de conducció semiautònoma, sí que ho tenen.
Sí, sí.
I això on quedarà llavors el cibercap aquest que està a punt de sortir, perquè el cibercap no porta ni volant. I això aquí no tindrà cabuda a Europa, entenc, no?
O et posaran un mando tipus joystick de jocs de vídeo, com un avió, per dir-ho així.
Tipus avió.
O no entrarà.
O no entrarà.
Perquè està a punt, d'entrar la producció ja, i a més hi ha contractes milionaris amb línies de taxis i tot això, als Estats Units parlo.
Clar.
Però...
Aquí depèn del mercat on...
Perquè aquí no hi ha volant, és que no hi ha volant.
Ja, no hi ha ni conductor. No, el conductor al final és un passatge més.
Sí.
Sí, bueno, aquest, si Sant Cristòfol el beneeix, o sigui que ja porta, ja van dos, no? a dins el vehicle. Mira, aquest cap de setmana tinc una conversa interessant amb una persona, parlàvem, doncs, de vehicles, diguem, europeus i, no diria anglesos, però de la part del Commonwealth, que evidentment el volant està de l'altre cantó, per dir-ho així, a la dreta, però clar, parlàvem de caixes manuals per la part cognitiva. Ostres, un anglès té que tenir potser encara, o algú del Commonwealth té que tenir més connectivitat encara, perquè quanta gent és dretana i esquerrana? Clar, fer servir un canvi de marxes per una persona que és dretà, amb un cotxe, diguem, europeu, per dir-ho així, volant a l'esquerra, fantàstic. Ara, quan ets dretà i et fiques en un cotxe doncs, volant a la dreta, o sigui, anglès, per dir-ho d'una manera, i tens que fer-ho tot amb la mà esquerra, si ets dretà, prepara't,
Ja tens lío. Sí.
Bueno, però aquí depèn també una miqueta de... Jo sempre poso l'exemple de la forquilla i el ganivet. Hi ha gent que diu, ostres, s'ha de tenir la forquilla a la dreta i el ganivet a l'esquerra, perquè el ganivet és l'estri més complicat o més tècnic de moure. Però hi ha molta gent que no, que és un moviment de serra, i a mi el que m'interessa o trobo prioritari és la forquilla, que és la que porto a la boca i la que té un moviment per mi més complexa. Aleshores, què és més complexa? Moure una palanca de canvis o portar el volant a la mà? Llavors, és aquí una situació que dius, bueno, potser jo... la dreta està al volant.
Però...
És una qüestió d'hàbit.
Exacte.
Finalment no té més importància.
És una cosa de costum. O sigui, el que sempre ha conduït amb el volant a la dreta, li fiques un volant a l'esquerra, és que li canvia tot, li canvia, ja no és només el volant, la mà, no, li canvia la visió, l'efecte on està la línia, la paret, clar, o sigui, no sé si heu tingut l'oportunitat de portar un vehicle a conducció a la dreta,
jo
he tingut pel taller et venen i és una història, o sigui, ja per aparcar ja és un drama, o sigui, sí, estàs mirant, ostres, aquí tinc el vidre, o sigui, és una història divertida. Però bueno, al final jo crec que és una cosa de...
És curiós que això no s'hagi unificat amb els anys,
Bueno, però no
s'ha... Perquè és molt complexa de fer, però...
Clar, han de canviar carreteres...
A nivell de
què canvies, Anglaterra o canvies Europa? Què canvies?
Home, jo aquí sí, si mai entressin en aquest debat, considero que s'hauria de mirar quin és el parc mòbil més gran de tots, i
però,
per tant...
Però si, per exemple, fos Anglaterra...
No és només els cotxes, és tota l'infraestructura viària.
Clar, però és el que anava a dir. Si fos Anglaterra, que dius, anem a canviar, tiren els anglesos. No, nosaltres no,
més. A Austràlia hi ha molts llocs.
Ja, eh? Però, per exemple, els anglesos, que són com són, diran, nosaltres hem de canviar. Sí, home, canvia tu, saps clar, el que clar, vull dir?
Convençudíssim.
Sí, és cert que el mercat, no sé quin s'emportaria, doncs, volant dreta o volant esquerra, perquè si agafem la Xina, van amb el volant a l'esquerra, però la Índia van de l'altre cantó.
A la Índia van a la...
Però no tota la Índia, eh?
A la Índia?
No ho sé.
No, em sembla que no.
No tots, eh?
Potser depèn de les zones.
Depèn de
amb
zones.
Més influència anglesa o no.
Clar, jo crec que més... Jo, per tota la Índia, crec que no, eh? Ya algo que es
yo creo que no tenemos volante, tenemos volante derecha.
Li tenim que demanar a Apu, no? Com...
Derecha no, izquierda.
No, izquierda, ay, izquierda.
Marte, estàs transformant, eh?
En fi.
Sí, és una reflexió de demanar un dia, dius, escolta, i vosaltres com, ja esteu condicionats d'entrada quan aneu de petits o no?
Sí, sí.
No. Jo tinc clar el que ha dit Víctor, és veritat, que per molt que trobéssim una entesa amb la majoria de països, els anglesos tindrien el seu punt aquest de per què? Sí. Canvia tu.
Exacte. Bueno, ja són així, ja sí, és sí, que són sí, així, sí. Perdona, és que ja és la no canvien, ells no canviaran.
No.
I les coses les veuen d'aquest color i no els hi canviaràs.
Bueno, però nosaltres, per exemple, ho fem al revés també, i poso un exemple concret, tu agafes una bicicleta, el freno de darrere el tens mà dreta i el freno de davant mà esquerra. Agafes una moto o, si és automàtica, tipus un scooter, el fre de davant el tens mà dreta i el fre de darrere mà esquerra, o sigui, ja el tens al revés. Dius, no té cap sentit que el...
No, però t'ho feien... Lo de les motos entenc que venia, per l'exemple, per la maneta de l'embragatge. Clar, sí. Llavors ja no han canviat el sistema. O sigui, l'scooter ja s'han anat sense canviar el sistema. O sigui, el sistema que era l'embragatge a l'esquerra, pues sí,
bueno, o el Vespino, la Mobilet o el sí, sí. Tal, o sigui, però clar, dius, per què no faci la bicicleta així també, que quan passes de l'una a l'altra d'adolescent, per dir-ho així, que te surts de la bicicleta, molt bé, doncs mira, ja tinc la meva primera Mobilet, ostres, a la primera frenada, potser t'ho repenses d'una altra manera.
Home, té molta raó, home.
Sí, fet, sí, sí.
Són ganes de tenir que transformar o canviar però, un hàbit quan podíem fer-lo des d'un origen així.
Però et diré una cosa, quan tu tens la teva primera moto, no t'hi fixes amb això. La primera,
no,
frenada,
no, no,
la primera
no, no.
Frenada.
Està ja claríssim.
Ets conscient. I no li veus el problema. Jo crec, no li veus el problema. O sigui, vinc de la bicicleta, tal, mira, el papa m'ha comprat, o la mama, o l'avi m'ha comprat la primera moto. Tu t'hi fiques i ja tires milles. Sí, inconscientment ja fas tu el canvi, saps? Mm. Al final és un canvi de manetes, de mà, i jo crec que no entres al pensament de, a lo millor el primer susto, ostres, que aquest té de frenar al davant, saps? Però jo crec que al final és això.
De fet, del que dius que ens adaptem, jo havia llegit que la part, diguem, humana de poder calcular la distància amb el vehicle que vols adelantar, el que ve al davant, la marxa que posaràs i com adelantaràs, no hi ha cap ordenador que és capaç de reproduir aquesta facultat de càlcul, de seqüència i de processar-ho.
Aquí tornem a lo que acabes de dir quan hem començat aquesta part de capítol de la tertúlia de tornar els canvis manuals. El fet d'exercitar aquesta seqüència d'accions i de moviments que fa que el cervell estigui molt més sa i molt més jove.
Però és fort que no hi hagi cap ordenador amb les capacitats de càlcul que hi ha avui dia, entre càmeres...
Però això és recent? Perquè sí, jo penso que sí que té que haver-hi.
És bastant recent, eh? O sigui que no hi havia nassos d'arribar
a fer
tot això, aquesta capacitat de decisió, per dir-ho així.
Clar, i si no, mira't els vehicles d'avui en dia, els nous, que tenen el radar aquest de que compromès la distància amb el vehicle del davant. No sé si has tingut l'opció, jo he tingut l'opció d'agafar diversos i baixar, fer un viatge amb ells, i aquest càlcul que tu fas, ostres, calculo amb el cotxe del davant, que surto, que adelanto, que tal, vas a fer aquesta sortida d'adelantament i el cotxe es frena. Perquè tu t'has apropat
massa
més al cotxe del davant, de la distància de seguretat, i el cotxe t'ha frenat i te l'ha liat, eh? Te fa un lío, però què dius? Perdona, el cotxe s'ha frenat. Quan tu tens el càlcul ja de vehicles que no tenen aquesta tecnologia, que tu surts, que dius, no surts fregant al paraxocs del davant, però surts amb una distància ja d'aquelles de vaig a fer un adelantament justet, surto, adelanto, em torno a posar. Pues amb els cotxes d'avui en dia, cuidado amb això, que els cotxes es frenen, eh? I perds, el temps aquest que tu dius, que deia ara l'Enric, que tu dius per fer l'adelantament. Ja t'ha frenat, ja no fas l'adelantament, ja no adelantes. Però que es frena, important, eh? Queda sense accelerador.
Quatre consells per acabar el programa. Bé, molta gent marxarà de vacances, Víctor. El gran clàssic, verificar nivells, pressions de pneumàtics i emportar-se què? Una jerricana, un petit bidó d'oli, una miqueta de líquid de refrigeració, mosquits...
No.
Per als que ja han passat per al taller a fer la verificació del vehicle, però dius, mira, vull marxar tranquil...
Doncs, mira, hi ha una cosa que ens estem trobant aquest any, que a part dels nivells, les pressions, etcètera, les llums, tal, l'aire condicionat.
La calor aquesta tremenda,
sí,
no?
Sí.
Té que ser algun...
Ens estem trobant de que ve gent, que marxo la setmana que ve o d'aquí 15 dies i vull que em verifiqueu l'aire condicionat. Clar, la gent està assustada amb aquesta calor i diuen, tu imagina que agafem, jo què sé, un col·lapse a la carretera i em quedo sense aire. I clar, va la família al complet, nens petits, avis, el que sigui. I llavors ha passat aquest any i ho estem veient i és veritat. Venen i et fan fer un diagnòstic o una verificació dels pes de les càrregues i que funcioni tot correcte per si es troben amb aquest problema poder solucionar-lo.
Una cosa tonta que jo penso, vehicles moderns ja no tenen roda de recanvi, empuntar-se unes metxes i un petit compressor, una manxa per si punxes amb un clau i t'ho repares tu mateix, perquè la gràcia d'esperar la grua un cap de setmana a la vora de la carretera perquè has punxat i no tens roda de recanvi pot ser divertit.
A veure, els cotxes de tecnologia avançada ja, que no porten roda de recanvi, normalment solen portar un pack que ve el compressor, ve un líquid per poder solucionar i sortir del pas. Sí que és veritat que si no portes tens un problema bèstia i si punxes encara tens un altre problema. Perquè si una cosa és punxar un clau que el pots reparar entre cometes, jo no sé si tothom seria capaç de reparar treure un clau i ficar una metxa. I si no, a cridar la grua i esperar dues hores i mitja a la carretera és el que et toca.
Amb els cotxes no passa tant, però amb les motos últimament, aquestes motos que van refrigerades per aire i l'aire és tan calent, és increïble perquè es dispara la temperatura i dius, és brutal, eh? Amb els cotxes no passa això, oi?
No, els cotxes avui en dia ja no...
No depenen de l'aire extern.
No, tenim ventiladors tant per l'aire condicionat com pel motor on hi ha una ajuda important, però sí que és veritat que l'asfalt es fica a temperatures 70, què? 70-80 graus.
La meva moto és espectacular, surt al migdia i a part de la cremor, que no... La temperatura, dius, hòstia, però és que l'aire està molt calent.
Sí, sí.
Doncs sí. Marc Zarzano, passa un molt bon estiu.
Doncs gràcies, que no ens veurem més ara. Que...
Ara fins al setembre.
No podem faltar.
Ens queda dues setmanes, aquesta setmana i la setmana que ve, i fem una pausa estival de... fins a després de
Meritxell. Hòstia, Enric, mira que pensava que tu no plegaries. Però bueno, va, ens veiem a la tardor, no?
A la tardor, per dir-ho així, bueno, principi de tardor. Víctor Iguala, també moltes gràcies per venir avui, també et desitjo un molt bon estiu.
Igualment a vosaltres i al Marc també, a veure si canvia de color una miqueta, que ja li toca.
Ja està. Ja estem.
Va, a posar els samoranets per aquest estiu. Ens acomiadem avui i ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.